Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El president Salvador Illa reitera el seu compromís perquè la Generalitat acabi recaptant tots els impostos. Illa ha mogut fitxa davant Esquerra Republicana, que demà es reuneix per valorar si comença a negociar els pressupostos del govern. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Salvador Illa mira de planar el camí d'Esquerra perquè s'assegui a negociar els pressupostos del govern. El president ha deixat clar que no es farà enrere i que batallarà per complir els pactes fil per randa.
El meu compromís com a president de Catalunya amb els acords d'investidura és total. I de forma molt especial, vull dir que el meu compromís en avançar cap a la gestió de l'IRPF i de l'Hisenda Catalana també és total. No? Sé el que hem de fer, sé com fer-ho i sé que ho farem.
Aquesta declaració de bones intencions no és nova, però arriba en un moment clau. Demà al matí, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha convocat els seus òrgans de direcció per decidir si estan en condicions de negociar els pressupostos d'Illa. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
Més notícies, Natàlia Ramon.
A la patronal Foment del Treball no li agrada l'acord del govern amb els comuns per frenar la compra especulativa d'habitatges. El seu president, Josep Sánchez Llibre, considera que és un atac al dret a la propietat privada. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Molta preocupació per la imatge de Catalunya a nivell exterior i a nivell internacional per implementar una sèrie de polítiques que jo les considero filocomunistes que canvien el vot dels pressupostos a canvi de vulnerar els drets fonamentals dels ciutadans de Catalunya, com és la propietat privada.
Sánchez Llibre confia que tot sigui un foc d'encenalls i acabi en un no-res, i si no, espera que el Tribunal Constitucional acabi tombant la reforma de la llei d'urbanisme per frenar aquesta compra especulativa d'habitatge.
En marxa la manifestació de metges que avui s'han adherit a la 8a jornada de vaga que fan des de l'octubre. Els facultatius faran un recorregut circular que començarà i acabarà a la seu del Departament de Salut a Barcelona i afectarà la Diagonal. Reclamen un estatut mèdic propi a Catalunya i que s'acabin les guàrdies de 24 hores. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. Sí, la rua reivindicativa de metges de Catalunya ja està en marxa, s'ha començat a moure fa pocs minuts i reuneix aproximadament uns 300 facultatius en vaga per reivindicar millores en les seves condicions laborals i de retruc en l'assistència sanitària. És el 8è dia de vaga des de l'octubre, però encara no han aconseguit negociar amb la conselleria. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier León, ara ens assegura que ells no pararan fins que els escoltin.
Nosaltres no tenim cap més mecanisme. És dir, podem instar, podem demanar que s'asseguin i parlin i negociïn amb nosaltres, però si no volen, l'única cosa que ens queda és el carrer. Doncs si és el carrer, persistirem fins que s'asseguin.
Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Els bombers de la Generalitat han atès aquesta nit prop d'una trentena d'avisos relacionats amb el vent, cap de gravetat. La majoria d'incidents s'han rebut al Tarragonès. En paral·lel, el telèfon d'emergència 112 ha rebut prop de 500 trucades relacionades amb les ventades des de dijous a la matinada i fins aquest matí. El Meteocat alerta que encara es poden registrar fortes ratxes a cotes altes del Pirineu i al prelitoral i també al litoral sud. Per això, Protecció Civil manté activat el fase d'alerta al Pla Vencat.
La Sagrada Família corona avui la Torre de Jesucrist, la més alta del temple, amb el braç superior de la creu. El seu muntatge coincideix amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí. Anem cap a la Sagrada Família. Gemma Bonet.
Hola, bon dia. Doncs ja està coronada la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fa només uns minuts que acaba de col·locar-s'hi l'última peça d'aquesta creu de la Torre de Jesús. La part superior de la creu, només faltava el braç superior, i ara fa només uns instants, des d'aquí a l'exterior de la Sagrada Família, amb moltíssims curiosos i turistes que s'han volgut apropar en aquest moment per veure aquest moment històric. Hi ha també entre molts dels curiosos veïns de Barcelona que no s'han volgut perdre.
Per l'edat que tinc, és històric. I a més, no m'esperava tanta gent. Sempre hi ha molta gent, però d'un sí. Trobo que inclús van de preseta, per pujar aquella... És impressionant, des de luego, per nosaltres.
Gemma Bonet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
esports, Eudald Serra.
Avui s'estrena el Barça a la Copa ACB de bàsquet. Els blaugranes jugaran aquest vespre a les 9, l'últim partit dels quarts de final davant l'UCAM Múrcia. Abans, a les 6, es jugarà el Tenerife-Baskonia. Ahir el Joventut va quedar eliminat en perdre amb l'equip anfitrió, el València, per 95-84. També es va classificar per semifinals el Madrid, que va superar clarament l'Unicaja de Màlaga per 100-70. El Barça-UCAM Múrcia el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem al Tot Girar per l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En futbol, avui comença a disputar-se la 25a jornada de Lliga de Primera amb el partit Atlètic Club de Bilbao Elx. L'Espanyol juga demà al camp de l'Atlètic de Madrid. El Barça rebrà diumenge al Camp Nou al Llevant i dilluns el Girona jugarà al camp de l'Alavés. I en handbol, el Barça obre avui la 18a jornada de la Lliga Sobal. Els blaugranes reben al Palau el Villa de Aranda a partir de 8:45. El Freiking Granollers no juga fins demà a la pista del Nava.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Que me quiten lo que tengo, que me arranquen la visión, que me tiren sus cuchillos, que me priven de mi voz, que me quemen en la hoguera, que me claven en la cruz. Que me impongan un destino que no pueda ver la luz. Que me rompan y me rompan, que me envidian a rabiar. Que me aten con espinas y que no pueda escapar. Que me claven siete espadas, que me manden maldición. Ay, 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 ay. Que me doblen con sus...
Sempre pregunto el mateix, eh? Des d'on canta Maria Arnal? Maria Arnal, bon dia.
Bon dia.
Des del cor, imagino, des de l'estómac també, no?
Sí, sobretot en aquest disc. És un disc en què cada cançó parla molt des del nostre cos. I és un disc en el que d'alguna manera m'he proposat intentar dir coses que no tenen paraules, sensacions d'aquestes barrejades, que no tenen potser un nom, no? Aquesta cançó en concret és una cançó que des del principi volia que fos com una mena d'enumeració de tots els càstigs emocionals, físics i fins i tot psicològics que han patit els cossos de les dones en segles i segles de patriarcat, no?
Com si fossin capes de roba que et poguessis anar traient.
Sí, molt bonic. I, de fet, a nivell de composició és bastant així, no? És com aquesta numeració et porta gairebé, doncs sí, anar traient totes aquestes.
Tot el que has fet fins ara, Maria, sempre són discos, jo dic, de preescoltar el màxim de volum.
O sigui, sí, que
no?
Bonic.
Com per rebentar-ho. M'encanta. Sempre hi ha molt matí, sempre hi ha com molta explosió, també, no?
Sí, molt bonic. La veritat és que el noi que ha mesclat el disc, que es diu Jake Aaron, que és de Nova York, em deia, però tu com escoltes el disc? Perquè jo li dic, veus aquest detall d'aquí? I ell mai ho escoltava, i és perquè jo ho escolto sempre a molt volum. O sigui, m'encanta la música sentida.
Crec que això ho tens, sí. És a dir, has d'escoltar amb estèreo, deixar-te envoltar per allò i passar la tarda.
Totalment.
Aquest tema que sentim forma part d'aquest nou disc, que és el primer en solitari que surt al mercat avui mateix, el 20 de febrer. El tema es titula Que me quiten, i el videoclip que el promociona es va enregistrar dins de l'orgue del Palau Güell de Barcelona. Com és cantar envoltada de tubs dins d'un orgue?
Preciós, és una experiència única. Vull dir, això és així gràcies a doncs, l'amabilitat del Palau Güell, no? Les ganes de jugar, i també sobretot de l'organer, del mestre organer Albert Blancafort, que és una persona que vaig conèixer fa uns 4 anys i amb qui he estat realment treballant molt, ell va ser qui va construir l'orgue del Palau Güell, també ha construït el de Montserrat, el de la Sagrada Família, cuida el de la catedral que té més de 500 anys i doncs entrar dins d'aquest món dels orgues i dels orgues de Barcelona específicament és una cosa que ha sigut un regal de la vida i els orgues estan molt presents en el disc.
Anava a dir això, que és un instrument que surt en aquest nou treball discogràfic, AMA, és com es diu. Per què? Per què l'orgues? Què t'ha enamorat, què t'ha seduït d'aquest instrument?
Mira, si vols et contesto responent-te el perquè d'altres instruments també en aquest, disc. Hi ha com una miqueta he volgut no tenir limitacions, o sigui, realment ser molt lliure i com, no sé, com desafiar-me i atrevir-me, saps? A ser molt lliure. Hi ha instruments que m'encanten molt antics, com és aquest, l'orga, no? Però també hi ha instruments molt moderns, com són, per exemple, les reproduccions sintètiques de la meva pròpia veu, que són instruments, són com clones, no? Que jo mateixa he clonat amb l'ajuda d'un equip de físics del Barcelona Supercomputing Center, gràcies a una beca europea que em van donar i que vaig poder estar allà, doncs, dissenyant aquests algoritmes, no? I, per tant, té com tota aquesta part com molt antiga i una part molt contemporània, que és més electrònica i més digital, no? Per què els orgues, tornant? Doncs perquè m'encanta aquest orgue, però aquest instrument, però sobretot perquè crec que l'orgue és un instrument que ha evolucionat, és una suma de tecnologies de cada època, no? Per fer-se un orgue necessites electricitat, necessites una part mecànica, una part de fusteria, una part de tecnologia més acústica, no? Els orgues poden ser gegants, poden tenir més de... No sé quants té el... Hola! No sé quants tubs té l'orgue del Palauell, però potser en té 5.000, no? Vull dir que realment és com...
Que bèstia.
És com realment un organisme viu i és una mena de besavi del sintetitzador, no? Però sobretot és la primera forma, és un dels primers instruments que s'inspiren en la veu humana, no? Els humans hem intentat durant segles imitar la veu humana i d'alguna manera treure-la del nostre cos, no? Potser per arribar a dir coses que nosaltres mateixes no sabem dir. I en el cas de l'orgue, el ser un instrument tan magnànim s'ha convertit una mica en la veu de Déu, no? De fet, els orgues, igual que les campanes, són els únics instruments que es bategen. Hi ha una cerimònia específica... O sigui, a les esglésies, quan hi ha un orgue, això l'Albert l'has de convidar un dia, Albert Blancafort, i t'ho explicarà. Les campanes es bategen i tenen noms, val? De fet, el pi tenen diferents... És molt interessant el món de les campanes.
La campana Pedro, la campana...
Sí,
com els temporals, ara,
sí,
no?
Sí, exacte. Mm. I, de fet, no sé qui tria els noms, però és interessant, no?
Està bé.
I els orgues es bategen, també, hi ha com una cerimònia, també, és un ritual.
Has de participar en una cerimònia d'una... d'una creació d'un orgue, això seria fantàstic.
Bueno, i per què no vens tu i ho transmets?
Sí, això seria fantàstic.
Patrimoni.
Clar, però potser, Maria, ets això, tu, una mica. Ets passat, o si vols, transcendental o essencial, però també ets futur, ets tecnològica, ets això, el que ve, no?
Por la calle, por la noche, salgo sola a pasear, sí, por la noche, por la calle, por si te voy a encontrar. Si me miras de reojo, si me miras sin parar, sí, me sigues con la mirada y no la puedo esquivar.
I fins ara la Maria Arnal la coneixem pel duet que formava part amb el guitarrista Marcel Bagés, però, com deien, des d'avui mateix podem sentir el seu primer treball en solitari, Ama.
Sí, doncs una miqueta... O sigui, no ho és. És una escala metàl·lica.
Una escala metàl·lica?
És una escala metàl·lica.
Però li dones cops amb alguna cosa.
Exacte, sí, amb una baqueta. Això va ser un joc un dia que estàvem a l'estudi amb el Pau Riutort, que és un dels productors del disc, i vam dir, va, que, perquè jo volia que el disc hi haguessin sons quotidians. Abans, la cançó que hem escoltat abans està feta amb cops de porta. De fet, surten les portes de casa meva, del meu lavabo, de la porta de l'entrada de casa meva. Aquí és aquesta escala metàl·lica. Tots els objectes que d'alguna manera es fan so musicat, no? D'alguna manera, que estan al disc, són objectes molt quotidians meus, no? Però sobretot són objectes que tenen aquesta cosa de com d'anada i tornada, no? La porta ens porta d'un lloc a un altre. La finestra, que també surt, hi ha una fletxa també que es disparà dispara d'un lloc a un altre,
però,
no?
Però tu estàs obsessionada pels sons, ets una malalta dels sons.
A mi m'encanta, sí.
Si tu vas pel carrer i escoltes un so i et queda allà dins a la...
Sí, jo crec que sí, però saps què? És que jo sóc molt curiosa i també una barreja una mica sensible, també. Vull dir, com és una curiositat sensible, llavors m'encanta, i sobretot en aquest moment de la meva vida, aquesta sensació com de... com una espècie d'innocència, de que tot és tan com absolutament com, no sé, absurd i increïble. Saps què vull dir? Aquesta sensació.
Absurd és la vida, no?
Sí, o sigui, com...
Però és increïble que sigui així, no?
Exacte. I sento que tot pot tenir aquesta... A tot li podem posar aquesta mirada, no? Sobretot en un context tan agressiu, tan bèl·lic, tan horrible, no? Crec que és una reforma de resistència, saps? O, no sé, fins i tot com d'activisme, intentar mantenir aquesta mirada sobre el món, no?
Una mica també... és un surrealisme màgic, no?
Sí, no sé, o un amor sorprès, no? Innocent, sobre la bellesa de totes les coses, de les més petites, no?
Però també de l'horror.
Bellesa de l'horror, no. Aquí ja no m'hi trobes.
Però n'hi trobes, i tu fas cançons molt boniques, de coses horribles, a vegades.
Ja, això sí que és veritat. Vale, sí, ara ho he entès. Doncs sí, és una manera potser de conviure-hi, no? Perquè és tan horrible també la realitat.
És per agafar-se a algun lloc, suposo.
Sí.
Per què es diu ama?
Per moltes coses. Ama és una paraula polisèmica, no? És l'imperatiu del verb estimar.
És capicua.
És capicua, m'encanta. Si la parteixes per la meitat i la poses a un mirall, tens un viatge d'anada i tornada. Però a més són... Això t'encantarà, perquè tu també ets un mestre de la veu. Són els dos... Està formada pels dos primers fonemes que els humans aprenem a dir. La A, perquè és la vocal més senzilla, no? No hem de fer res.
Sí.
I la M. I saps per què la M és la primera consonant que aprenem a dir? Perquè... Per dir-la, necessitem una articulació, necessitem una musculatura desenvolupada que es desenvolupa amb la primera activitat més essencial que aprenem quan naixem, que és alimentar-nos, mamar del pit de la mare. Per tant, ama és una paraula que està...
La succió, diguéssim.
Exacte, ens permet fer la M, la primera. Per això, mare té aquests dos fonemes en tots els idiomes de la humanitat, perquè és biològic, no és per cultura. No? Per tant, per mi, d'alguna manera, aquest disc són com els meus dos primers sons d'aquest principi nou, no? Té una energia molt de debut, que no ho és un debut, no? Perquè... Però sí que té una energia molt de debut. És un... Per mi, jo ho sento amb molt d'agraïment d'haver pogut arribar fins aquí, de tot el que he après pel camí, no? De tots els meus projectes passats, i d'ara poder donar-me aquest espai de pàgina blanca, però una pàgina ben doblegada, no? Com si hagués construït, no sé, fos jo un origami i ara estigués desplegada i tingués totes aquestes arrugues i totes aquestes aprenentatges i coses doblegades, no? Però amb la possibilitat de donar-me aquest espai nou, no? Mm.
També et connecta amb la teva cosina.
Exacte,
no?
Sí. Aquesta és la part més personal, que són les seves inicials, i en aquest cas, realment aquest disc, jo volia que fos molt diferent el procés de fer-lo fos molt diferent de tota la resta de coses que havia fet abans, no? I doncs ha sigut la primera vegada que tenia el títol abans que res. Jo sabia que aquest havia de ser el títol. I havia de ser el títol aquest per aquesta polisèmia, perquè el disc és molt polifònic i perquè em permet mostrar moltes cares, no? Des d'una mateixa essència, no? Que és la meva. Però sobretot volia també tenir aquesta història com una ancla, com una àncora d'aquest amor que sento per aquesta persona tan fort i tan pur i tan per sempre, no? Realment, ella va morir quan jo tenia 13 anys, i per això el disc té 13 cançons, i ella va morir, doncs, a causa de les complicacions d'una malaltia molt envoltada de silenci i d'estigma, que és a causa del SIDA, perquè els meus tiets, quan als 90, doncs, van passar per la crisi de l'heroïna, no? I van agafar aquest virus, que després es va complicar molt. En aquells moments, a més, no hi havia tractament, hi havia molt desconeixement. I bueno, la meva història és una més de moltíssima gent que, doncs, els seus tiets han mort o els seus pares han mort degut, doncs, a aquestes circumstàncies. És un disc que em connecta molt amb històries com les de la Carla Simó, per exemple, o el Roy Galán, o fins i tot l'Eduardo Casanovas, o un munt de gent, no? I gent que potser no és artista i no les explica, però sento que podem ara posar paraules, no? I és un disc que, doncs, fent servir aquest imperatiu, no? comença amb, amb una frase de Safo, la poeta que ha sobreviscut a un silenci de segles, no? Que diu, el que et quedi per dir et quedarà per plorar. Però sobretot no plorem, no plorem només de pena, no? No plorem de llàstima, plorem de tristesa, plorem de plenitud, plorem d'alegria, plorem d'emoció, plorem d'èxtasis, plorem d'empatia, no? Plorem de compassió, de tendresa. I aquest disc és tot això i té tot aquest arc emocional, no? Hi ha cançons que parlen simplement de caminar pel carrer com a dona i sentir-te totalment plena i poderosa, no? Hi ha com Madrigal, hi ha cançons que parlen de que me quiten, d'aquesta memòria que sentim, no? Que mentre anem creixent i el nostre cos va canviant, també com a dones, d'aquesta pressió sobre el nostre cos. Hi ha cançons que parlen, doncs, no sé, d'una fe cega, no? Com per exemple, Ama. Bueno, i la primera cançó es diu Dilo, és a dir, diga-ho, atreveix-te.
Fer el pas.
Sí.
De fet, tot això que expliques, quan algú et vegi a l'escenari, ho veurà, perquè tu sempre has sigut una persona que els escenaris se't fan petits, o sigui, rebentes els escenaris.
Moltes gràcies.
És veritat, és que és una experiència venir-te a veure.
Que guai.
Cap endins, sí, cap aprofito, enfora, cap a tot arreu.
Aprofito per dir que queden les últimes entrades per la segona data a Barcelona, dia 7 de març.
Fas el 7 i el 8 de març. El 8 de març ja està exhaurit.
Exacte, sí.
El Paral·lel 62 i el 7 de març encara queden algunes entrades.
Sí, poquetes.
Vas a València, vas a Girona, vas a Copenhagen, vas a Londres, sí, a veure si puc comentar-ho, però sí. A Madrid també vas.
Sí, la setmana que ve.
No pares.
No paro, no. Estic contenta. Després a l'estiu estaré a Japó, també.
Mira.
Pela la boca, flors als dits, pessics al cor, jardins prohibits, coro l'esquena com un arc, lliri molt lentre.
Que només se sent la teva veu, però és veritat que aquí jugues amb les totes versions de les teves veus fetes amb intel·ligència artificial.
Exacte, sí. Són models entrenats amb les meus propis datasets.
O sigui, tu ara ja pots morir i seguiries cantant? Seria,
sí,
aquest el tema?
El que passa és que a veure qui em faria cantar, saps?
Clar, aquest seria el tema.
Ja ho deixaré en herència.
Ho has de deixar molt ben explicat, això.
Però
això
no, només hi ha una veu, n'hi ha com 60. O sigui, hem entrenat realment molts models, però de manera superètica, transparent, amb els meus propis datasets i experimentant amb això.
Sí,
no?
Tot el joc que sona, tu pots arribar a cantar?
Sí, 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 totalment. De fet, tinc moltes ganes de fer-la en acústic, saps? És a dir, m'encantaria fer-la amb un cor gegant, no? Perquè aquesta cançó és molt divertida. Mira, hi ha la veu aquesta del baix que fa...
Hola, si tu ets una cosa de color rosa que l'amor s'hi posa. Hola, si tu ets una cosa que l'amor s'hi posa. S'hi posa, s'hi posa, s'hi posa, s'hi posa, sí.
I això ho gravaves?
Això no. Això no. Són... A veure, és una mica complicat d'explicar... Hi ha moltes maneres de clonar una veu, val? El que he de dir és que realment ara mateix el que jo he après amb això i hem après amb el BCC és que la veu humana és tan sofisticada que ara per ara és impossible de clonar en totes les seves dimensions. El que podem és clonar algunes dimensions, una dimensió fonètica, dimensió rítmica, dimensió melòdica, dimensió tímbrica, no?
Però tot en una sola veu és impossible.
No, és que ara mateix, no. Ara, això no vol dir que potser d'aquí...
Això vol dir que encara podrem tenir feina.
Clar, però jo et diria, tu, fes-te la teva reproducció. Clar, fes-te-la amb el BCC.
Deixi'm que
jo t'ajudo.
No,
però pots fer coses que potser amb la teva veu física, doncs no.
Així no diré comentaris que no ens deia fora de lloc. Clar. Ja estarà tot escrit i diré el que m'escriguin.
O pots fer com un duet o una polifonia, com he fet jo, no?
Si no, em falta dues veus.
Jo crec que el tema és que tu en tinguis el control, saps? Que tu l'hagis entrenat com a tu t'agrada, saps? Si tu, per exemple, fas un dataset de veus sense la lletra I, després aquesta... És a dir, això és el que he fet jo, experimentar amb els datasets. És a dir, per exemple, això funciona que tu entrenes models amb un material, no? Per exemple, imagina't, 2 hores de la teva veu. Si jo li dono, per exemple...
Xerrant, o llegint textos, o...
En el meu cas, cantant,
sí.
Sí, però també altres són vocalitzacions sense...
Aquí jo patiria
lletres.
Més.
No cal, jo ho he fet així perquè era com a mi m'interessava. Ai, si fem això... És a dir, imagina't que tens una recepta, no?, d'uns ingredients... Si tu...
100 grams de sucre.
Exacte, 100 grams de peix, no? No sé. La combinació que tu vulguis.
Sí?
Si tu li has donat això, no et sortirà carn després, no? Per tant,
si surt carn,
és divertit. És estrany, no? Llavors, el que hem fet és investigar què passa, o sigui, com entén aquest model que no hi ha carn. quan tu després li dones carn i l'ha de traduir en una carn que no té la referència de la carn en el seu model, en el seu dataset, en el seu arxiu. Si vols un dia ho provem, podem fer programa, si vas d'això, i et puc ajudar a fer-te el teu clon. I
és un gran experiment radiofònic,
està bé. Clar, i el més interessant seria, després et podríem fer cantar, també. Podem fer coses... Hi ha una cosa que ara es diu explicabilitat de la IA, que consisteix en com fer projectes que ajuden com a entendre el funcionament amb molta més profunditat d'aquesta tecnologia de la que està transformant la nostra realitat i que transformarà la nostra realitat. I jo crec que les persones curioses, les persones que, no sé, i que tenim, també volem defensar valors més ètics de com usar aquesta tecnologia, que encara que la prohibim, se seguirà usant, sí, saps? Doncs sumar els usos positius, els usos que ens convencen, els usos creatius, no? Sobretot en la part de comunicació.
No van donar aquesta lluita,
exacte,
no? Aprofitar l'eina per portar-ho cap a tu.
Fer, per exemple, manifestos ètics, fer marcs, que no sé, d'alguna manera, però fer-los de manera creativa. També hi ha una oportunitat creativa en aquests moments, no?
Ho farem. I aquells que diuen que la veu natural...
Sumem al BCC.
Com la veu natural no hi ha res?
Estic totalment d'acord. És el que parlàvem. És a dir, per mi el disc no és una espècie de defensa de la IA, al revés, és una mica com el resultat d'un procés d'investigació de la mà de gent que m'ha ensenyat en profunditat com funciona aquesta cosa tan estranya que és aquesta tecnologia, no? que vull dir, per persones que no ens dediquem a això, és una cosa que a vegades s'equipara, no? A l'oracle, no? Tenim referències molt mítiques, no? Però ens falten com bases més científiques, no? Per entendre en profunditat, i jo crec que ara és un moment per fer-ho, perquè moltes de les coses que es diuen no són reals, són mentides, saps? I n'hi ha d'altres del que aquest... O sigui, o són imaginacions, potències d'aquesta tecnologia, però no és la realitat ara mateix. I, en canvi, la realitat ens demana que ens involucrem en això perquè en puguem tenir més control o puguem fins i tot tenir idees d'ús que siguin interessants.
De fet, has col·laborat amb centres punters en tecnologia, sí. El Barcelona Supercomputing Center,
exacte.
La Intel·ligència Instrument Lab de Reykjavik.
Exacte, sí.
Tens instal·lacions en llocs icònics com la Torre d'Agbar de Barcelona, el Centre de Cultura Contemporània i espectacles a la Bienal de Venècia.
Sí, amb la Veronal.
Clar, que hi ha un interès també, sí. No, a explorar tots aquests camins.
Totalment. Això...
que vas al Japó ara d'aquí.
Sí, sí, deies, això em fa molta il·lusió, sí. Estaré un mes i mig allà fent la nova producció del Marcos Morau amb tres músics japonesos super, super tradicionals de música tradicional japonesa i jo cantaré també, faré la música contemporània, diguem, i també cantaré. Si vols venir, 29 d'agost l'estrena al Teatre Bunkamura.
Bueno,
a Tòquio? Estic fent un plan.
Hem de fer el pla de veu, anar al Japó... Escolta'm, sí, sí.
No, realment, a Japó, el tema de les reproduccions sintètiques de la veu és una cosa que fa 25 anys que la fan. Vull dir,
ja, però clar, per vosaltres tot això és que és increïble.
No, però realment quan vaig acabar la gira amb el Marcel, realment estava molt esgotada del procés, una mica del cicle, digira, i sentia com que, no sé, m'havia de donar una mica d'espai i no havia de treure un disc per inèrcia o perquè era el que s'esperava de mi en aquell moment. I en aquell moment doncs va sortir aquesta possibilitat de fer les bandes sonores, de fer les instal·lacions, de fer la beca aquesta europea superguai, de fer la música pels espectacles del Marcos i vaig dir, vinga, doncs m'atreveixo. I ha sigut tot això el que després ha fet que reenamorés del meu ofici, tornés a connectar amb la força de la música, ho fes des d'un lloc, no sé, molt com d'eterna aprenent, que és una cosa que a mi sempre em posa en un lloc molt, que és molt curiós i molt creatiu i no del que s'espera de mi o del que hauria d'estar fent o tot això que sento que em mata la creativitat. I aleshores, des d'aquest lloc d'aprenent i de sorprendre'm per tot, saps? He tornat a enamorar-me del meu ofici i vaig tornar a tenir ganes de fer cançons. I doncs això és el resultat. Per això, a l'espectacle en directe d'Ama hi ha ballarines, perquè he estat amb el Marcos fent espectacles de dansa, hi ha tota aquesta tecnologia, perquè he estat amb les beques, no? És a dir, tot s'ha anat alimentant.
Les ganes,
no?
Sí, sí. Perquè tu quan vas començar amb tot això de la música?
Realment, jo començo un per accident. És a dir, literal, un accident, que és que jo era acomodadora del Teatre Lliure i em vaig trencar la cama amb un espectacle del Julio Manrique, que es deia l'arquitecte. Vaig trencar la cama caient per les escales aquelles de marbre, em vaig trencar el fèmur.
Molt bé.
I, a veure, a mi cantar sempre m'ha agradat molt, sempre he cantat. Quan era petita, la meva mare deia que jo cantava abans de parlar. M'han apuntat a una escola de música molt, molt, molt petita, però no vaig connectar gens amb la profe i vaig i molt petita li vaig dir jo no hi vull tornar més aquí perquè no parava d'esbroncar-me i clar, era com, no ho entenc, això amb 5-6 anys, no? I aleshores després igualment vaig estar al cor de l'escola, no? Vaig estudiar música, però no vaig connectar mai amb el somni de poder-me dedicar al que em dedico ara, ni de conya, per mi era una realitat absolutament llunyana, no? Llavors vaig estudiar traducció i literatura, després vaig estudiar un màster d'arts escèniques, vull dir, connectava, però tampoc no sabia molt bé, estava molt perduda.
Sí. També al final és el que et defineix.
Sí, vaig fer un any d'antropologia, m'estic enrotllant molt.
Vale.
I llavors em vaig trencar la cama, no?, d'acomodadora del lliure. Llavors vaig haver de tornar a casa a ma mare, que jo m'havia independitzat i em va fer una ràbia gegant, i quan vaig tornar a casa a ma mare, allà hi havia la guitarra que tenia quan era adolescent i que la feia servir sobretot per escriure cançons sobre les meves amigues, sobre la meva vida, cançons horribles, però molt...
No n'has agafat cap, no has recuperat, no, impossible. Això, impossible,
però al retrobar-me amb la guitarra vaig reconnectar amb això i em vaig adonar que quan tocava i cantava allò era molt més potent que els nolotils que m'havia d'aprendre, saps, pel dolor del fèmur, perquè realment em van operar i tot això, no? I allà va ser com pot ser que una cosa que és tan poderosa i que afecta el meu cos d'una manera tan positiva, jo no li doni més temps i més espai a la meva vida. I a partir d'aquí va ser intentar, doncs, això, fer un curs de veu, fer tatarà, i tot va com anar superrecte. És a dir, fer el curs, el professor em deia, vull fer classes particulars, després em deia, t'has d'apuntar al conservatori, el següent m'apunto al conservatori, el professor del conservatori em diu, hem de fer un bolo, ell va ser el primer, que, pobre, es va morir l'any passat, però bueno, està aquí present, l'Esteve Genís, de l'Escola de Música Moderna de Badalona, amb ell vaig fer els meus primers concerts, llavors ja sé, després va ser, vale, va, qui em pot acompanyar, no?, i anar trobant les persones per anar com a apuntalant, però sincerament, o sigui, no fa gaire, és a dir, el meu primer disc va sortir amb el Marcel el 2017.
Sí, sí.
És a dir, fa 9 anys, però han sigut 9 anys d'apretar l'accelerador a mort, o sigui, realment, i ara sento, ara que faig el primer disc en el que diguem
ets
que és...
Ets tu purament,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí.
Ens cantaràs una miqueta, algun trosset?
Què voleu que us canti?
A capella, per això, no?
Xiqueta meua?
Vinga.
A veure, posem una mica de reverb, no? Que és molt d'hora.
Maria Arnal.
Chiqueta meua, que del cor eres la mà. Chiqueta meua, tinc el cor encès en flama. No te separes. Te separes del caliu del meu voler. Ai, àngele, del meu coret.
Uau, Maria Arnal. 7 de març, a la Sala Paral·lel dels 62 de Barcelona. Encara queden algunes entrades. Aprofiteu, perquè això s'acabarà aviat. Després també se'n va el 2 d'abril a València, a l'11 d'abril a Girona, al Festival Estrenes, i el 18 d'abril ja a Copenhagen i Londres i Japó. Per tant, ja no l'atrapareu. Maria Arnal, moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies a tu. T'espero el dia 7.
Eh? Allà hi serem, allà hi serem.
Molt bé.
Gràcies. Una pausa, ara tornem.
Una abraçada.
Si no controles el colesterol alt, pot ser un risc per al teu cor. Per això és important cuidar-se amb dieta i exercici i un Danacol cada dia que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Després d'una gala d'al revés d'infart... Continuen les sorpreses. Ella, la meva... Aquesta setmana viurem una gala èpica. Eufòria, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants. I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Arriba al Liceu la Gioconda de Ponchielli, òpera clàssica en ballet ambientada a la Venècia del misteri, les màscares i les passions extremes. Amb les veus de Sayo Hernández i Michael Fabiano. Del 16 de febrer al 2 de març. Entrades a liceu.cat.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passen 6 minuts de 11:45 i a aquesta hora comencem la taula de recomanacions perquè ja arriba el cap de setmana. Arturo, sí. Marc Garriga, Lucía Ramis, Francesc Soler, Robert Prat, Marta Viana. Bon dia a tothom.
Bon dia.
Francesc, un llibre, va.
Sí, Didion i Babbitts. És la història... Sí, Didion i Babbitts. Són dos cognoms.
Vinga.
És la història d'una amistat entre dues escriptores amb una forma de viure i escriure totalment oposada. Joan Didion i Eve Babbitts. La primera crec que tothom més o menys la té coneguda. Didion era periodista, guionista, novel·lista, autora del famosíssim L'any del pensament màgic, sobre la mort del seu marit, una escriptora metòdica, disciplinada, una dona d'aparença fràgil, austera. L'altra, Babbitts, doncs tot el contrari, salvatge, caòtica, voraç, com a dona i com a escriptora. Lily Anolik, editora de Vanity Fair, reconstrueix l'amistat entre aquests dos referents de l'escena cultural de Los Angeles dels 60 i 70, i és, vaja, una meravella. A veure, Anolik clarament va amb Babbitts, i ens descobreix una Didion que deixa la córrer, també. El llibre és també una crònica d'una època i d'una escena cultural i artística molt interessant, amb secundaris de luxe. Per exemple, apareix bastant un joveníssim Harrison Ford, proveïdor oficial de marihuana, de tots aquests famosos, i que es passa el dia, doncs, literalment fumat. El trobareu editat a Random House.
Doncs queda recomanat. I si no, Marc, podem anar a veure una pel·lícula?
I tant, El agente secreto.
Essa é a pessoa.
Eu quero. Buraco.
És la que ens fotrà l'Òscar.
Aquesta o Valor sentimental. Jo aposto més per Valor sentimental,
sí?
Eh? Sí, sí, sí.
Però tothom parla molt d'aquesta.
Sí, no, a veure, hi ha una... Serà una carrera de fons.
És la brasilera, aquesta.
Aquesta és la brasilera. Ara em deia el David Badia, company d'informatius, diu, cada cop que sento que parles de l'agente secreto em ve al cap Anacleto. No té
em
res
passa
a veure.
Igual.
Sí?
Clar, és el que ens passa, sí, jo crec. Que...
Sí. Doncs no, o sigui, no hi ha pel·lícules més diferents. Aquesta és una pel·lícula brasilera, com he pogut escoltar. La dirigeix Cleber Mendonça Filho, que ha recollit premis arreu, com dèiem, amb Valor sentimental, s'han anat repartint els premis internacionals de pel·lícules de parla no anglesa, però això és un exercici magistral de memòria històrica a través d'un thriller polític. És una crònica letal, podríem dir, del que era la corrupció i la barbàrie de la dictadura militar brasilera dels anys 70, i al mateix temps, doncs, també és un homenatge a tota aquella solidaritat que hi havia a la societat, perquè el protagonista, que és el Wagner Moura, que fa una actuació magnífica, és recordem Pablo Escobar a la sèrie Narcos, i també un dels que no guanyarà l'Oscar, però està nominat i és una de les grans, grans actuacions de l'any. Per tant, El Agente Secreto és d'aquelles pel·lícules que no us podeu perdre.
Doncs queda recomanada. Artur, vols parlar d'una exposició al Caixa Fòrum?
Sí, és una exposició que m'ha agradat molt. Es diu Records amb el rec entre parèntesis, és a dir, gravar records la vida a través del cinema domèstic, i que el que planteja és per què filmem, és a dir, per què des de les càmeres de Super 8 fins als mòbils d'avui, passant per les càmeres famoses de Panasonic, VHS, per què hem estat filmant part de la nostra vida a través del cinema domèstic, que és una mena de banc de la nostra memòria visual, i per tant és una reflexió molt interessant sobre el valor de la imatge, de la realitat, de la memòria, i hi ha una cosa que m'agrada molt, que és que en l'exposició es veu que, naturalment, aquestes filmacions estan plenes d'imperfeccions i plenes d'elements tècnics que no funcionen, però això justament és el que li dona un caràcter diferencial. És una exposició que, veritablement, molt interessant per aprofundir sobre aquest aspecte. Pensem que aquí hem tingut grans cineastes del cine domèstic, com Carles Barba, al qual des d'aquí li fem un homenatge, i jo crec que val molt la pena veure la Caixa Fòrum fins al 7 de juny.
Parada per què ens filmem, eh?
Sí, per què filmem? Perquè volem recollir la nostra, diguéssim, vida domèstica. Alguns inclús ho fan amb la vida íntima, però això és una altra cosa i aquí no es veu, a través, doncs, d'aquestes filmacions.
Per què ens filmem, Lucía?
Està lligat al meu tema. Està lligat una mica amb això.
Sí,
veus que bé.
Sobre la memòria, sobre la filmació, sobre la imatge, sobre com revivim les coses a través del que veiem i el que vivim.
Una pel·lícula ens portes.
Una pel·lícula que és una autèntica meravella, és una pel·lícula documental, es titula Pedra Pàtria, de Macià Florit Campins. És del 2021, però la podeu veure a Filmin, és una meravella que a tu t'encantarà, Ricard, perquè és una reflexió autobiogràfica entorn a la identitat menorquina a través del material que està fet a l'illa. En Macià, cineasta, viu a Barcelona, va fer una beca als Estats Units, i el seu germà, que és en Lau, no ha sortit mai de Menorca, ni té cap intenció de fer-ho, és pagès, i aquesta pel·lícula és molt emocionant perquè veiem com fa de l'homo del bé, que en les festes de Sant Joan, a Ciutadella, no ho sabeu, és l'homo, és el pagès que representa Sant Joan Bautista, i porta un xai viu a les espatlles, va descalç i recorre amb la junta de caixers els carrers del centre històric de Ciutadella.
Amb pell de bé, també. Exacte. Fos una calor allà per Sant Joan i el veus allà suant. I, a més a més, crec que comencen ara, al febrer, a entrenar, perquè sí, ha d'anar fent el callo del peu.
Clar, perquè han d'anar descalç per tot arreu.
Un xai de 15 quilos allà, eh?
Sí, sí, el veiem com es prepara, veiem l'orgull de la família, que l'acompanya, tot això. En Lau també serà caixer en aquesta pel·lícula, anirà a cavall, entrarà dins les cases. I a tota la pel·lícula hi ha aquesta relació entre els dos germans, el que se'n va anar i el que va quedar a Menorca, i la relació que tenen cadascun d'ells amb la terra, no? I tot això està narrat en segona persona, és com una mena de carta llarguíssima que en Macià li escriuen en Lau, i està dividida en quatre parts. Una per cadascuna dels tipus de pedra que hi ha, no? De més fosca a més clara. I ell mostra, reflectides en cada tipus de pedra, els diferents comportaments d'identitats que de qualque manera també estan presents en el caràcter i els costums dels menorquins, no? I a més, més enllà d'aquesta relació fraternal, Pedra Pàtria indaga en la memòria geològica i cultural de Menorca, va des dels orígens de l'illa fins a les tradicions, aquestes tradicions perpetuades generacionalment, el seu patrimoni geològic. Hem de tenir en compte que té més de 400 milions d'anys d'història, i és un documental, doncs, amb aquesta textura orgànica, no?, que reflecteix els paisatges de Menorca, aquells paisatges lunars moltes vegades, no?, la memòria de les persones, la memòria de les pedres, i el resultat és una mescla, doncs, entre poètica i analítica sobre el fet de sentir que pertanys a un lloc. Una autèntica meravella.
Es calcula que Menorca té 11.120 quilòmetres de mur de pedra seca.
Imagina't.
Això vol dir des de Ciutadella fins a Santiago de Chile, una línia recta. Visca la pedra, doncs, a Menorca, bueno, és una illa que s'ha fet a través de la pedra. Recomanat, doncs, Lucía, Pedra Pàtria, de Macià Florit. Robert, recomanació televisiva.
Una recomanació que enamora d'Andrea Fuentes, l'actual seleccionadora espanyola de Sincronitzada.
Quiero ser esa entrenadora que, bueno, las que yo he tenido que para mí me han ayudado mucho en la vida, no solo a levantar la pierna, sino que me han ayudado a ser mejor persona y a ser más fuerte y a ser más capaz.
Llegar al mejor, ¿no?
Voy a por ti, ¿sabes? O sea, que es divertido en eso.
Movistar presenta aquest documental, Locura Artística d'Andrea Fuentes, un documental d'un dels símbols de la sincronitzada del país, triple medallista olímpica, doble medallista mundial, però en aquest documental ens acostem a la figura des del seu vessant com a coach, d'una líder, d'una referent en positiu. Es pot liderar un equip sent empàtic? Exigent, sí, però generant complicitats, passant-ho bé, no patint, se'n pot treure el màxim rendiment. És a dir, no cal ser líder per ser un mal parit per aconseguir el que tu vulguis. És aquí on entra el documental, molt recomanable, veure la manera com ho fa Andrea Fuentes, que acaba amb el sent seleccionadora dels Estats Units de sincronitzada en un moment duríssim de la seva carrera esportiva, converteix un equip mediocre com la sincro dels Estats Units en un equip medallista olímpic, amb quatre canyes, sense recursos. És un treball que explica els lideratges, que posa... que és l'equip el que posa els límits i els objectius, no el cap, mai el cap, és l'equip el que ho defineix. Uns mètodes que contrasten amb els d'Anna Tarrés, que és la mítica seleccionadora de sincronitzada del nostre país.
Més
que
dura,
són,
no? Sí.
Duríssims, duríssims. I que Andrea Fuentes va ser, doncs, deixeble d'Anna Tarrés i aplica els mètodes totalment
a aprendre el que no volia fer.
A Movistar, sí. Locura Artística, Andrea Fuentes.
Què passarà, Andrea Fuentes? Serà dijous vinent al
sí?
matí de Catalunya
Ràdio. Sí, aquí la podrem escoltar.
Per parlar també d'aquest documental. Marta, recomanació, una exposició del MNAC.
Sí, perquè avui s'inaugura Recuperado del Enemigo, els dipòsits franquistes al MNAC. Aquesta és una mostra que explica, doncs, com desenes d'obres d'art van arribar al museu després de passar pels dipòsits franquistes creats al final de la Guerra Civil, durant el règim. Recordem que es va crear el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional per gestionar, doncs, totes les obres salvaguardades durant la guerra, i ahir precisament, doncs, parlàvem amb la seva, amb la comissària de l'exposició, que és la Gemma Domènech, i ens explicava que aquest procés, doncs, el que feia era respondre a la voluntat de construir tot un relat propi sobre la protecció franquista, i per això precisament l'exposició es titula Recuperado del Enemigo, que és l'etiqueta que es posava a totes les peces quan el règim se les feia seves, inventant-se, doncs, que estava salvant o que estava recuperant d'alguna manera les obres. En total són 135 obres que es poden veure al MNAC, i això es pot veure fins al 28 de juny.
Marc, una sèrie?
El cavaller dels set regnes.
I was squire to Sir Arlen of Pennytree since I was a boy. They charged me to be a good knight.
Això va d'espases i cavalls, això, no?
Això és un spin-off de Joc de Trons i us la vull recomanar
ara,
ja perquè...
Adéu, Llucia, bon cap de setmana.
La Llucia diu que no compra. Però jo us explico...
Vaig veure el primer capítol d'aquesta sèrie.
Ah, ho vas veure?
Mare meva!
Per això.
A veure,
això va començar sent una petita broma, que a mi ja m'anava bé i a mi el primer capítol ja em va agradar, la Llucia no. L'acció té lloc 90 anys abans dels esdeveniments principals de Joc de Trons, i és una sèrie amb un to absolutament diferent al que era Joc de Trons. Al principi, és una sèrie aparentment senzilla, amb dos personatges. A Joc de Trons t'havies de fer un croquis per anar seguint les trames, perquè no donaves l'abast dels personatges que anaven apareixent. Aquí són dos personatges, un cavaller que acaben d'anomenar que és Sir Duncan Lal, i que és un cavaller pobre perquè hereta el títol del mestre que acaba de morir, però que té més, diguéssim, més honor que molts dels cavallers que tenen més rang familiar, i un escuder, que és un noi misteriós, és un noi calb que ha fugit de la cort per viure aventures, i és la història d'aquests dos personatges. Comença a poc, però a mesura que va avançant...
Havies de donar oportunitat al segon capítol.
Clar,
o sigui, és que no...
el segon,
el
tercer...
He de dir que tampoc va agradar Joc de Trons.
Ja, a mi tampoc.
No, llavors no sé per què em poses a veure aquestes coses.
No comencis.
La idea és que a mesura que va avançant es va convertint en una sèrie extraordinària.
Sí?
I dilluns faran l'últim capítol. Són 6 capítols. N'han fet 5, i el 6è és dilluns...
Apreteu aquest cap de setmana, i així dilluns podeu...
Exacte. Per tant, HBO i en català.
El cavaller dels set regnes. Llucia, fins a Tarragona anem ara?
Sí, anem al Festival Let Blau fins al 6 de març. Tarragona acull la tercera edició d'aquest festival al voltant del llibre infantil i juvenil de creació i impressió local, que pretén dinamitzar les llibreries, les biblioteques, els centres culturals i donar a conèixer aquelles persones que es dediquen al llibre infantil i juvenil, a més de crear hàbit lector, promocionar les llibreries i el llibre local, no? Les impremtes, els dissenyadors, les il·lustradores, les autores, els correctors, etcètera, no? L'organitza l'editorial Piscina Un Petit Oceà, amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona. Ofereix 23 activitats a diverses llibreries, biblioteques i centres culturals, i totes les activitats són gratuïtes, perquè algunes cal subscriure-s'hi, i trobarem un espai on gaudir de la lectura i on l'ús dels mòbils estarà limitat per poder doncs, gaudir de l'experiència al màxim. No? Forma part dels projectes del nou Pla Estratègic de Cultura, i entre les novetats d'enguany hi ha la incorporació dels municipis de la Canonja i de Torredembarra.
Doncs queda recomanat això a Tarragona. Artur.
Doncs mira, jo us porto una exposició que hi vaig anar amb una mica de reticència, perquè és una exposició comissariada per Manuel Borja Vilell a la Virreina, i que després d'haver fet l'exposició de Fabular Paisatges, sí, que va ser molt polèmica, doncs anava una mica allò, en prevenció. L'exposició em va agradar, es diu Vist però no vist, és una retrospectiva, la primera retrospectiva de la cineasta Trinh Te Minh A, que és de vietnamita, i és un recorregut per la seva filmografia juntament amb les reflexions que fa fora de pantalla i altres materials que permeten entendre l'univers d'aquesta creadora, que és cineasta, que és escriptora, crítica literària, compositora. A més, és professora a Berkeley d'Estudis de Gènere. I la veritat, és una exposició que està feta molt en el vent dels temps actuals, però que està molt bé. Hi ha sales que funcionen per colors, per exemple, el vermell, que significa doncs, la vida, el blanc, que és el dol, i ple de petits talls de les seves pel·lícules que ens permeten entendre doncs, aquesta cineasta i que ve d'un país totalment, almenys per mi, desconegut, com és Vietnam.
A la Virreina, això, això ho trobem a la Virreina.
Sí, està fins a l'1 de març, vull dir que hi ha pocs dies per veure-la, però val la pena, si us apropeu per allà, que la veieu.
I acabem amb bàsquet i amb futbol. Robert?
Diumenge a les 7 del vespre, final de Copa de Bàsquet, a veure com li van les coses al Barça i si tenim final en presència catalana. I a la Lliga de Futbol, més emocionant que mai, l'Espanyol no para de perdre. Ha perdut 19 dels últims 21 punts que ha disputat, jugada amb a les 9 al camp de l'Atleti de Madrid, difícil. El Barça en hores baixa rep diumenge al Llevant a 4:45 de la tarda, el Girona juga dilluns a les 9 al camp de l'Alavés. I si no us agrada el futbol i us agraden els penals, doncs demà a 6:45 del vespre n'hi haurà com a mínim dos, i dos a favor del Madrid. O sigui, som a Madrid a 6:45.
Pitoniso, Robert Prat. Artur Ramon, Marc Garriga, Llucia Rabi, Francesc Soler, Marta Viana i Robert Prat. Bon cap de setmana. Gràcies.
Bon dia, adéu.
Ara tornem amb la llista musical de Lluís Gavaldà.
A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Una connexió que batega siguis on siguis i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí.
Ja han arribat les ofertes límit del Corte Inglés. Televisor Samsung Neo QLED Mini LED de 55 polzades de 1.199 a 579 euros. Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB de 1.449 euros a 1.399,90. I les ulleres Ray-Ban Meta de primera generació amb un 25% de descompte. Són les ofertes límit només fins al 22 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
M'encanta la tarda.
Volia dir-te que sóc molt fan teu, eh? Als teus peus.
Tens temps per explicar-te bé.
Jo crec que estem en el primer pas per convertir els Estats Units en una dictadura.
Per riure.
Les contrasenyes són com els calçotets. Te'ls has de canviar
ja, doncs,
de cada tant en quant.
Doncs jo les contrasenyes les porto molt brutes.
No, si ja s'olora, ja s'olora.
Per emocionar-te.
Quina mare, no ho sabeu, però mai estarem tan orgullosos d'una mare com d'ella.
Per fer safareig.
Jo això no sé si ho podem explicar, eh?
Sí, que ho podem explicar, perquè ho he explicat directament a tothom.
I quan toca, posar-te seriós.
Què t'ha semblat el disc de la Rosalía?
No lo puedes tirar a la basura, Rosalía, no todo vale.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
El matí de Catalunya Ràdio.
Lluís Gavaldà, bon dia.
Què tal, com va això?
Va, com acabarem això, com ho acabarem?
Com ho acabarem bé, que no ho acabem bé sempre,
sí,
eh?
Sí, home, vas portar una cançó l'altre dia, només una, eh?
Mira, és que ets malagradós, eh? Que no et va agradar?
Sí, em vas explicar la història de Yesterday, que ho pot recuperar la gent a l'app de Catalunya Ràdio.
Exacte, amb el nou remenat.
Sí, i allò del senyor de Lleida que tocava el cello.
El senyor Gavarró. Sí. Doncs mira, no pateixis, perquè avui també et parlaré no d'una sola cançó,
sí,
no vull que et queixis, sinó d'un disc sencer.
Ah.
Però no d'un disc qualsevol, eh? Vull parlar de la pedra roseta del rock català.
Què dius, ara?
El disc que ho va iniciar tot.
El bon dia?
No, avui parlarem del Dioptria de Pau Riba.
Corria com folla, dansava molt bé, heroi que bonica, munt del carrer.
Per tant, fem un viatge en el temps avui, no, Lluís?
Sí, estem parlant de finals de la dècada dels 60. Mm-hmm. Una època on la música feta en català, bueno, ja ho sabem, no? Tenia un component clarament reivindicatiu,
sí,
i antifranquista.
Llach, Raimon, no?
Exacte, exacte. Però en Pau no, en Pau era d'una altra pasta. Ell era un hippie. Saps el que és un hippie?
Sí, va i tant. Coneixia molt el Pau.
Un hippie de socarrel, pelut, contracultural i lisèrgic. Un músic que es mirallava més amb el folk americà, la psicodèlia, Dylan, que no pas amb els Brassens, Brel i companyia. I amb aquest bagatge, ell tot trempat, va intentar entrar als 16 jutges, el col·lectiu aquest de cantautors nostrats del moment. I què va passar?
Que li van demanar que es tallés els cabells.
Pitjor.
Sí.
El van suspendre.
Ja.
Suspendre, nen. Per hippie, per àcrata i per desafinar una mica.
Helena, ara ja ets gran.
Desenganya el Pau amb l'Helena, eh?
Un xasco, sí. Sí, però passa que cal. El Pau era d'una altra pasta. Ell no era dels que es desanimaven i va decidir crear un col·lectiu més proper a la seva visió. Un col·lectiu que es faria conèixer com el grup de folk, on no feia falta afinar mentre tinguessis coses a dir, ganes d'innovar, experimentar...
I aquí apareix Oriol Tramvia, apareix en Jaume Sisa, no?
Tota molt bé, colla. Sí, m'agrada. Sí, veig que domines el tema, hòstia, tant, Ricard. És que ets un pou de ciència, eh?
Sí.
No, que això ho tens, tio, t'ho he de dir. Doncs això, va així que en Pau va treure un tastet del seu talent, un EP, on demanava, ja perquè agafis una mica el nivell de cap on anava en Pau, demanava a un taxista que el portés al cel. Apostant per un so electrificat, a més amb un grup d'acompanyament de luxe, perquè va anar a buscar els millors músics que hi havia en el moment, els Om.
Els Om? Albert Om?
No, Albert Om no. Home, tan bé que anaves, hòstia. Tan bé que anaves. No, amb en Toti Soler...
Toti Soler, sí, home.
I en Jordi Sabater, sí. Bueno, doncs res, que amb aquest grup un Pau finalment aconsegueix que li financiïn el seu primer disc. I serà un disc doble, publicat en dues parts, i es dirà Dioptria, un disc
sí, que
polèmic...
Jo li deia al Pau sempre, et vas equivocar, perquè es diu Dioptria en català, però no...
Ja. Es veu que ho va fer expressament,
sí,
per tocar els collons, saps?
Sí.
Bueno, més que res, perquè amb la tonteria de la Dioptria, el tio va i s'inventa el rock català.
Buscava una ànima dintre teu. I això era com buscar papallones blanques damunt la neu. Noia de porcelana, la teva entranya és plena de vent. Una brisa de maig...
Aquesta és la cançó mítica de Pau Riba, de fet. Va aparèixer ja tots els llibres dels cançoners d'Esplais.
Exacte. Tot i que quan va sortir, a veure, aquest disc, diguem-ne que no va ser gaire ben rebut. A la Catalunya Benestant no estava preparada per tanta irreverència, però el que va enfurismar més a la catalanó, més rància, va ser l'escrit que en Pau va adjuntar en el vinil.
O sigui, dins del vinil hi havia un text del Pau.
Sí.
I què deia?
Bueno, bàsicament l'home es cagava amb l'herència burgesa dels seus avantpassats, es cagava total de la progressia benestant i catòlica, i de passada ja, per acabar-ho d'adobar, també se'n fotia dels seus avis, que no eren caps mindundis, es queien els seus avis.
Sí, Carles Riba i Clementina Arderiu.
Exacte, poetes i patums reverenciats.
Tens molt bona educació, calles sempre i obeeixes, no dius mai que sí o que no, però bé t'amagues i reses. Mai t'has posat un per què del que has vist o el que veus ara, però el que sempre s'ha fet i creus per què creia el teu pare. Vas a
allà on et fan anar. Fas de gent i així t'agrades.
I la gent es va escandalitzar molt amb aquest escrit del Pau, o no?
Home, sí, perquè, bueno, el tio anava repartint a tort i a dret i llavors va passar una cosa inèdita. O sigui, jo crec que és l'únic cas de la història mundial en què ha passat una cosa així. Resulta que el segell discogràfic, flipa, eh?, que publica el disc, aprofita la sortida de la segona part del Dioptria per afegir-hi ells un escrit propi en què condemnen el text del Pau. Com t'has quedat?
O sigui, m'estàs dient que en el disc seu hi van ficar un text que el deixava com un drap brut?
Sí, sí, sí.
Però aquí hi ha promoció del disc, no, això?
Sí, bueno, una mica per ajudar les vendes, saps? Imagina't, però el Pau que els tenia molt grossos, ni es va immutar, eh?
Allà una cel de glaç dins del calaix d'un armari, draps de dona i un infant amb un regust enigmàtic ve de néixer, està sorprès, té grans ulls modiliani, accents tristos, verds i oberts, i una vida fins que els tanqui. És l'home estàtic, la tristesa el té cor pres.
L'antítesi, l'home estàtic del Pau Riba, no?
Exacte. El Pau, un home que va decidir fer sempre el que no tocava. Un home que per definir-lo, hem de recordar que quan li van preguntar en una entrevista si la seva música estava ajudant a la cultura catalana, ell va contestar sense immutar-se, i tant que sí. Com? Li diuen. I ell diu com? Destruint-la.
Ha plogut sobre el meu cap i ha crescut herba molt fresca. He sortit a passejar la testa florida.